Molt bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies a aquesta hora. La reelegida presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, anirà avui al Palau de la Zarzuela per informar el cap de l'Estat de la Constitució de la Cambra Baixa i així pugui preparar doncs la tradicional ronda de consultes amb els partits que han obtingut representació a la Cambra per decidir a qui s'encarrega sotmetre's a la sessió d'investidura. D'altra banda, avui hem de parlar de la sessió d'ahir, de Constitució justament de les Corts, concretament la sessió del Congrés. Una sessió, la d'ahir, esperpèntica. D'una banda, la extrema dreta entra per primer cop a la mesa amb una pica baralla entre els partits de la dreta sobre aquest fet i que Ciutadans no hagi obtingut representació a l'òrgan de govern de la Cambra Baixa, i amb la dreta enfrontada també a Meritxell Batet, fins i tot per les fórmules d'acatament de la Constitució utilitzades per alguns diputats. I mentrestant, el PSOE i Esquerra avancen posicions en la seva segona trobada en un comunicat conjunt que van justament publicar ahir. Després d'aquesta reunió, les dues formacions asseguren que avancen posicions en la via política. Les delegacions dels dos partits coincideixen que a casa nostra hi ha un conflicte polític. Aquesta segona reunió explora doncs la fórmula per canalitzar el conflicte i entrar en l'agenda social. Els socialistes es reuneixen per ser avui amb Junts per Catalunya per calibrar el seu suport a la investidura de Pedro Sánchez. I segons informa avui el diari El País, els líders sindicals van visitar Oriol Junqueras a la presó. Els secretaris d'UGT i Comissions Obreres li van demanar justament doncs a la formació republicana que donin suport al govern progressista de Pedro Sánchez i també de Pablo Iglesias. I els alumnes catalans reculen en dues matèries, segons l'informe PISA. Recordem que l'informe PISA és la prova de l'OCDE que medeix les competències dels alumnes de 15 anys en ciències, matemàtiques i comprensió lectora. PISA 2018 detecta un fort retrocés en ciència i matemàtiques. Hem de dir que Catalunya se situa a la mitjana de l'OCDE i Espanya per sota. I el Papa ha reivindicat aquest dimarts la petitesa com la característica del Déu revelat i també fet home entre nosaltres. I un apunt per l'agenda. A les 12 avui comença la quarta hora dels dimecres, que es dedica a Entre la Terra i el Text, trepitjant el desert del Sinaí amb Jordi Cervera. Serà al carrer Diputació 231 de Barcelona. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard, de Laboratoris Maen, és un producte natural que t'ajuda a mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. Trobaràs CoralCard a arboristeries i a la teva farmàcia habitual.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Quatre minuts que passen gairebé de les 9 del matí a aquesta hora, i com cada dimecres ja és a l'estudi de Ràdio Estel, Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Si et sembla bé, avui que plou, i déu-n'hi-do el que s'espera que plogui a les terres catalanes, comencem parlant, si et sembla, d'aquest COP25, d'aquestes jornades que es fan pel canvi climàtic a Madrid. I jo em segueixo preguntant tota la setmana si servirà d'alguna cosa.
Bé, esperem que sí. És a dir, quan a la Casa Comuna entra aigua, tothom ha de treballar per tapar el forat, perquè si no ens ofegarem tots. Per tant, ha arribat un moment que, més enllà dels interessos econòmics, l'evidència científica i d'observació no es pot negar. Per tant, o els mandataris mundials es posen les piles, o estem parlant de problemes a molt curt plaç, no diré de les últimes generacions de la raça humana, perquè la natura prendrà mesures, això està clar. Si el problema és la humanitat, doncs la vida no s'extingirà. Vull dir, la natura és sàvia, per això hem evolucionat. La divinitat farà el que calgui per abans de desaparèixer la vida, però sí que estem a una fase crítica i la meitat de la població mundial tindrà molts problemes. Ha arribat un moment que no es pot mirar a una altra banda. Les reflexions també des del Vaticà aquests dies respecte al planeta i aquesta nova teologia de l'ecologia que vinc a dir, és una nota discordant enmig dels governs mundials que estan més pendents del benefici i de l'electoralisme a curt termini que de pensar que ser el més ric del cementiri a nivell de països tampoc serveix per res. En què gastaràs els diners per gaudir d'una natura no contaminada quan per tenir aquests diners els has contaminat? És absurd. Aquí a Europa des d'aquest punt de vista de superioritat moral per ser així com els creadors de la cultura clàssica universal té un paper fonamental i anem un pèl tard.
Hi ha dues coses que volia preguntar-te al respecte del canvi climàtic. Eulògic, anava pensant, si no li preguntes a l'Eulògic Broto, no dormiràs bé, aquelles coses que et volten pel cap. La primera és que et va semblar que el dia que van començar aquestes jornades per la lluita contra el canvi climàtic a Madrid, tots i cadascun dels diaris obrien amb una plana, que era un anunci d'Endesa.
Bé, a veure...
Esclar, allò va ser molt criticat, és que evidentment... Vull dir, després vam conèixer, perquè va sortir a la llum, tot i que ja estava publicat, però va sortir a la llum, perquè la gent, doncs, la gent no és tonta i ho busca. Resulta que l'empresa que més contamina a Espanya és Endesa.
Les empreses han de fer i semblar, i per tant fan grans campanyes, és a dir, començant per el McDonald's, canviant del vermell al verd per semblar més ecologista i donar més qualitat als seus productes, fins a Repsol, que anuncia ahir a Pombo i Platillo que invertirà 8.000 milions d'euros per la transició ecològica i fer emissions zero. A veure, una empresa que es dedica al petroli i a la producció de residus plàstics, etc., no pot ser zero contaminant. Per tant, això simplement vol dir que aquests diners els dedicarà a comprar altres empreses amb saldo positiu i equilibrar els balanços, com si fos una compte d'explotació d'una empresa. Resultats, jo contamino 1.000, si a part inverteixo en una empresa australiana, m'invento, és un exemple, que com que és de plaques solars aporta més 1.000, doncs menys 1.000, més 1.000, zero, Repsol no contamina. Home, això és una certa demagògia comptable i es fent-se la trampa a nosaltres mateixos. Aquí ha d'haver unes polítiques clares de canvi des de l'administració, és a dir, i està a les mans dels polítics. No és qüestió de que la gent del carrer no pugui entrar a circular per la Ronda de Barcelona a partir del mes que ve. Això no ajuda, això crea un problema. No és aquesta microeconomia de les persones que no tenen recursos per canviar de cotxe el que canviarà el planeta. És a dir, quina és la flota d'autobusos de la ciutat de Barcelona? Quin és el parc mòbil de neteja, de guàrdia urbana, que depèn de l'administració, que sí que té els recursos perquè tots els seus cotxes demà siguin solars, per dir alguna cosa, no? Per tant, s'ha de començar fent polítiques creïbles des de la pròpia administració. I les empreses, més enllà de maquillar resultats, per això parlava ara de Repsol, com tu parlaves d'Endesa a la portada dels diaris, doncs el que s'han de creure que tenir més dividends i més beneficis pels seus accionistes, que no puguin sortir al carrer perquè fa 50 graus i que, per tant, tots aquests diners doncs, els hauran de gastar en més aparells d'aire condicionat, que contaminen més, s'entra en un bucle absurd. Cal una revisió profunda del sistema econòmic a efectes de que ens hem de creure. Tenim la tecnologia per l'emissió zero de residus de CO2 derivat dels combustibles fòssils. Ara bé, interessa? No, fins que no s'acabin els estocs, les empreses no volen canviar. Bueno, doncs potser hem de prescindir d'aquests estocs, deixar de buscar més jaciments de petroli i adaptar els mitjans de producció. Fa falta una revolució industrial en el seu moment, per exemple, amb els sistemes productius de les empreses cap a la robotització, cap a l'automatització, doncs fa falta ara una revolució, per dir-ho així, energètica, és a dir, convèncer-nos tots que a partir de demà doncs hem de canviar els hàbits i hem de canviar la forma de moure'ns, però començant per les administracions. No pot traslladar això al ciutadà que no té recursos.
Deia que tenia dues preguntes que envoltaven pel cap. Una era aquesta, l'altra és què et sembla la figura de Greta Thunberg?
Home, em sembla un fenomen important a estudiar. Em sembla molt bé que el jovent es mobilitzi per coses que la gent gran potser ni valora ni és conscient, perquè quan ells eren joves tots aquests problemes no existien i, per tant, quan no coneixes alguna cosa és difícil entendre-ho. I em sembla molt bé la seva forma de predicar amb l'exemple, no? Pues, jo faré tot el possible i si arribo tard perquè he de venir amb un veler, doncs arribaré tard, perquè per coherència jo ara no puc agafar un jet per venir, que segur que milers de donants anònims li haurien pagat el bitllet per venir a Madrid des de Xile, on ell havia anat per la cumbre, per on era la cimera inicial, no? Aquest predicar amb l'exemple, aquest gest reiterat, viatge darrere viatge, fa que molta gent es conscienciï, i per això té tants seguidors. I molta gent jove s'està conscienciant. Avui en dia, tots aquests moviments de la economia col·laborativa, és a dir, ho veiem pel carrer a petita escala, no? Per què hem de comprar un cotxe si hi ha cotxes de sharing, no? Per què hem de comprar una moto si hi ha motos amb aplicacions mòbils que pots agafar i que són elèctriques i, per tant, no fan emissions? Tot això està calant, mica en mica està calant a la gent jove molt més que a la gent gran. Per tant, jo només puc felicitar-me de que tinguem joves que dediquin la seva vida a millorar la qualitat de vida dels altres i el bé comú. Per tant, tant de bo surtin més líders civils com ella.
I de líders civils a líders polítics. No sé si vas veure ahir la sessió del Congrés.
Sí.
Avui parlàvem d'esperpent.
Sí, sí, sembla el camerino de los hermanos Marx. Sí, sí.
Una sessió que començava... No hi va haver imatges perquè va ser abans de que iniciés la sessió, però que començava amb aquestes empentes i aquests insults. Se'n va parlar molt entre Vox i Ciutadans. Dic, comencem bé una legislatura.
Bé, era el todos contra todos, no? Vull dir, Tomàs i Tomàs i Tomàs, i tu no, i tu no, i tu no. Bé, o sigui, Ciutadans no rep el recolzament de Vox, Vox no rep el recolzament del PP, el PSOE no rep el suport per fer el cordó sanitari que diu contra Vox, Esquerra Republicana rep les acusacions de que els juraments no són correctes, bueno, etcètera. Vull dir, és un despropòsit global de que és molt trist que aquestes alçades, i veient com estava el país fa 10 anys, els nostres polítics no posin una mica d'humilitat en les seves posicions tots per intentar caminar 4 anys d'una forma el més raonable possible, no? Jo em felicito simplement de que sembla que hi ha un inici de diàleg entre pel comunicat conjunt entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista Obrer Espanyol, i és un gest de que alguna cosa sembla que s'està movent a efectes de diàleg. És el mínim que s'ha de demanar a un polític. Quan es fa una proposició de llei, s'han de sentir les opinions de tothom i intentar-les afegir perquè la llei sigui acceptada per quantes més ciutadans millor, i per tant que tingui el consens de tota la població. Per aquí només es pot començar amb un diàleg, i el que es va veure ahir al Parlament no era diàleg. El portavoç veu socialista dient no, tu no, el tal, l'altre tal, el de Ciutadans, el de... Tots van fer el mateix paper, i crec que la política i els ciutadans es mereixen un respecte molt superior al que ahir es va demostrar al Parlament.
De fet, ara que parlaves de diàleg, mira, avui a les 11 del matí tot just es celebrarà la primera reunió entre el PSOE i Junts per Cat de cara a la investidura.
Sí, correcte, ahir es va haver de suspendre per un incident sanitari, precisament, per tant, no és sospitós de que hi hagués cap altre motiu per darrere, i per tant, doncs bé, en aquesta línia ens hem de felicitar, però a mi el que em sorprèn és que, més enllà del paper moderador que tingui la presidenta de la cambra, que els mateixos polítics no sentin vergonya, no diré aliena, vergonya pròpia, perquè són ells allà ficats els que s'autorepresenten davant de la ciutadania. Veure els teus companys de partit o d'escó fent i dient les bestieses que es deien ahir, és com perquè algú s'aixequi i digui, escolti'm, senyors, per què no callen tots i comencem a caminar en una mateixa línia? Almenys d'educació i de protocol de respecte, no?
Ara en parlem d'educació, Logi, però abans, no perquè ho tinguéssim assumit, no deixa de sorprendre. Vox va aconseguir la quarta vicepresidència a la mesa del Congrés.
Bé.
No sé si hem de començar a tenir por o...
No, home, tenen 53 diputats, no? Doncs, de fet, per representativitat és el que li correspon. El que és curiós és que els altres partits es diguin que es posen d'acord per unes qüestions, com evitar que hi hagi aquesta presència, que honestament, des del que estic dient, de que s'ha de sentir a tothom, tampoc seria bo. Ens agradi o no, els milions de votants que han votat a Vox existeixen, per tant, alguna cosa a dir també ha de tenen, i el lloc per dir-ho és el Congrés dels Diputats, més val que ho diguin allà que no, que ho diguin en manifestacions feixistes al Valle de los Caídos aixecant el braç i rememorant moments històrics que ens haurien de preocupar. Per tant, des d'aquest punt de vista, és el que toca, el que sorprèn és la ineptitud dels altres polítics per fer el que diuen que faran. Mm. I tu no pots dir, ens posarem d'acord perquè les bicicletes demà tinguin les rodes de color vermell i l'endemà que totes vagin blau perquè la votació s'equivoquin de botó o confonguin el vermell amb el verd o no es posin d'acord al final amb quin concessionari de pintura les pintarà de color vermell. Llavors, estem a aquest nivell de política, que no saben ni arribar a un pacte per formar una mesa al Parlament. Bé, és molt trist i des d'aquí, si algú d'ells m'escolta, doncs una reflexió per una política constructiva.
Aloge, tu que ets professor també, com has vist, han sortit les dades de l'informe PISA?
I Espanya, com sempre, capdavantera a nivell de qualitat, a nivell de qualitat europea, Ironia.
Una ironia que... En parlarem la setmana que ve, perquè una ironia que usa... Ara m'ha vingut al cap, Mariano Rajoy en les seves memòries. Déu-n'hi-do.
Jo sóc molt crític, sempre
baixem
ho he estat.
Baixem en ciències, baixem en matemàtiques...
Però no pot ser d'una altra manera. Un país on s'aprova per decret, a la primària, a la secundària, perquè per no crear frustracions no hi ha notes i no es pot repetir ni posar mesures correctives educativament parlant, no em referia a disciplinàries, respecte als estudiants, i el nivell de motivació és zero i el nivell d'esforç és zero, els resultats no podien ser d'una altra manera. Llavors, bueno, jo... És reiterar el que dic sempre, s'ha de fer una política educativa de consens i molt, molt exigent a l'escola pública. Jo no em cansaré de dir-ho, molt exigent. Els rics ja tenen recursos per formar-se i per dominar la societat i són les classes humils les que necessiten estar més ben formades, no per ingressar a les llistes de l'atur, sinó per poder canviar el món des de la possibilitat de la gent sense recursos. I com es fa això? Amb una bona formació. És a dir, l'escola pública hauria de ser molt més exigent i de més molt, molt millors resultats que l'escola privada.
I què li passa a l'escola?
Que això no ho faci un cap dels governs que durant 40 anys han estat al capdavant del país és molt trist, molt trist.
Què li passa a l'escola pública que... Aviam, traiem-nos teus de sobre. Uns menys, altres més, però aquí en tornem a la meva culpa. Tothom, perquè tothom ho hem fet. Allò de pensar que l'escola pública té un nivell inferior a la concertada o a la privada, no té per què. Hi ha
no
escoles públiques molt bones.
Hi ha escoles públiques molt bones, hi ha bons exemples, a molts barris, hi ha escoles públiques de referència, però això és mèrit de la junta directiva d'aquella escola. I de la motivació d'uns professors en concret. Jo, quan parlava d'això, salvant aquestes excepcions, em referia al sistema educatiu i al sistema pedagògic. Hi ha claus de volta del sistema educatiu que estan fetes només per augmentar les estadístiques sense cap mena d'interès pel resultat de l'educació dels joves. I sense aquestes modificacions de criteris no ens en sortirem. Vull dir, Espanya any rere any fracassa en l'informe respecte a la comparació amb tots els països de l'OCDE i tristament cada any és pitjor. Home, potser que també els polítics que ahir no sabien posar-se d'acord es posin d'acord en què és bo per tots, pels nens de dretes, d'esquerres, de centre, socialistes, independentistes, constitucionalistes, sobiranistes, el que sigui, està ben formats. Això és un punt comú. Per tant, hi ha polítiques de justícia, sanitat, educació, que haurien de ser comunes i estar ben dotades i que hi hagin bons recursos. No pot ser que hi hagi llistes d'espera per operar-te, doncs no pot ser que un judici trigui 8 anys, no pot ser que un nen surti de l'escola sense entendre què vol dir 5 arrel quadrada de 4, el que sigui. No pot ser. Més enllà podem discrepar amb les mesures econòmiques, en altres, però en les grans bases del futur de la societat haurien d'haver grans consensos i no sé on neix la política.
No sé si l'informe PISA serveix més arma llancívola entre partits polítics que com a un problema al qual posar-hi solució.
Bé, jo parlo d'un problema al qual posar-hi solució. El que facin els partits polítics amb aquests resultats és cosa d'ells, però, insisteixo, tots han governat, tots han tingut les polítiques educatives al seu abast, i quan dic tots, vull dir tots, perquè allà han estat els grans blocs bipartidistes i aquí han estat els nacionalistes i Euskadi també, o sigui que aquí ningú s'escapa. I a altres regions, doncs, el Partit Comunista inclús, en èpoques, i Podem i tal. No? Per tant, aquí tots estan implicats i ningú mai ha prioritzat l'educació creient-s'ho de veritat i transmetent als ciutadans amb unes dotacions pressupostàries extraordinàries. Tot això comença per no retallar beques, per exemple, a les universitats. Si tu dius que sí, vols recolzar l'educació, però després retalles mitjans, ja és evident que no tens la intenció. Si tothom diu que vols recolzar la sanitat, però resulta que retalles mitjans per la sanitat pública, doncs el resultat és que augmenten les llistes d'espera. Les polítiques de titular han d'anar acompanyades de polítiques de realitat i sobretot pressupostàries. Avui sentia que a Madrid, de tots els països que s'han assistit a la, per enllaçar amb el que dèiem al principi, no? A la cimera pel clima, només el 10% doten algun euro als seus pressupostos per la qüestió climàtica. Un 10% dels països del món. És impossible. Si no hi ha aquestes dotacions, no és creïble que els polítics estiguin allà per arreglar res. Per tant, senyors, vull dir, el que alguna cosa vol, alguna cosa li costa, li suposa d'esforç, i aquest esforç són diners. Per tant, les administracions, si volen millorar l'educació, han d'invertir.
Passa o ha de passar tot plegat per un gran pacte d'estat sobre educació? Sí, i deixar de moure a cada legislatura el sistema.
El sistema, el pla d'estudis, les reformes... No pot ser. En aquest país hem tingut 8 reformes educatives en 40 anys de democràcia. És impossible. Ni els mateixos professors saben què han de fer d'un curs a l'altre moltes vegades. I diuen, bueno, això no ho aplicarem fins l'any que ve perquè no està clar. Hi ha recurs aquí, hi ha recurs allà. La Generalitat diu que no, l'altre diu que sí. És un exemple, eh? Vull dir, no pot ser. Fa falta un gran pacte d'estat. Ja no parlo de continguts, de qui ha de ser el que faci els llibres de text i aquestes coses, que és l'únic que els hi preocupa a tots, el que diem efectes d'adoctrinament des de les dues bandes, perquè quan uns diuen aquests adoctrinen, el que volen dir és jo vull adoctrinar més que ells, sinó en sistemàtiques, en mètodes i amb recursos econòmics. Evidentment fa falta un gran pacte d'estat i també, com amb lo del clima, anem tard. Hi ha una generació quasi perduda a aquest nivell. I és el que dic, és frustrant pensar que les generacions actuals estan pitjor formades que els seus pares. Això és la primera vegada a la història que succeeix. Cada generació superava els seus pares en formació, mitjans i possibilitats de futur. Doncs ara no, i tot això deriva del sistema econòmic.
Eulogi Broto, gràcies.
A vosaltres per donar-me l'opció de vegades d'explayar-me com avui amb reflexions d'aquesta mena que són imprescindibles.
Ens va perfecte, de veritat, a tots escoltar-te. Eulogi, fins la propera setmana.
Molt bon dia.
Nosaltres que seguim amb més bona música i ho fem amb Archie Braveheart i Billy Ray Cyrus. Són així.
Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Un minut que passarà mateix de 2:15 del matí i obrim una nova hora del consumidor. I és que podem dir que ja ens trobem totalment immersos en la campanya de compres de Nadal. És per això que avui us volem donar consells perquè pugueu planificar bé les vostres compres nadalenques i en gaudiu, com sempre, amb més responsabilitat i sense ensurts. Per parlar de tot plegat, comptem, com ja és habitual, amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Beta Abad. Què tal? Benvinguda.
Bon dia, Joan.
Això de bon dia avui... és una mica sí. Dir, perquè plou...
Avui no tenim sol.
Plou molt i a tot arreu, però ja tocava també. Vinga, va, per començar, quins consells generals hauríem de tenir en compte a l'hora de planificar les compres de Nadal, que segur molts o hem començat o som a punt de començar?
Mira, per començar, com tu bé dius, tenint en compte que les recomanacions generals que donarem... són les mateixes que es poden aplicar per fer qualsevol compra. Uh-huh. Però, és veritat, especialment amb aquestes èpoques de Nadal, en què el consum augmenta, és d'obligat compliment recordar-les. Uh-huh. Primer de tot, el primer consell. Hem de tenir en compte que habitualment els preus d'alguns productes pugen molt pels vols de Nadal. Per tant, el primer consell, si comprem amb antelació tot allò que puguem, segurament trobarem millors preus. Segon consell, sobretot, i això sempre ho anem comentant, comparem els preus i comparem la qualitat del producte en diversos establiments per triar aquell que s'adapti més a les nostres necessitats i, sobretot, al nostre pressupost.
Sempre això, no ens passem.
La comparació de preus és important. Uh-huh. Un altre consell, doncs, per fer una despesa responsable i evitar compres impulsives, també aconsellem fer una llista amb les coses que considerem més necessàries, la llista de la compra. Uh-huh. Controlem, evidentment, les despeses que fem, sobretot amb la targeta de crèdit o les compres finançades, perquè podem tenir un ensurt al mes de gener o febrer.
Allò que anem dirant...
Exacte. Ens hem d'informar molt bé de la política de canvis i o devolucions, perquè si bé el Codi de Consum contempla o regula que els canvis o devolucions no són obligatòries, en aquells casos que la botiga opta per canvis o devolucions, també t'ha d'informar d'aquests canvis i devolucions. Afavorim, sobretot, el consum de proximitat. Per què? Perquè d'aquesta manera també contribuïm a un Nadal sostenible i respectuós amb el medi ambient. I ara que tenim la cimera del canvi climàtic i que estem parlant, hem de començar tots plegats a contribuir...
Una nova mentalitat de consumidor,
Aquesta nova manera de practicar un consum responsable. I, finalment, aprofitem per fer també amb aquestes dates un consum solidari i la millor manera de consumir solidàriament és comprar productes de preu just que podem trobar tant en botigues especialitzades com també podem trobar aquest tipus de productes en supermercats. Serien els consells bàsics per fer un consum responsable, sostenible, solidari i just aquestes dates de Nadal.
Ens recomana que consumim productes de proximitat, eh? Però quins són els beneficis de triar aquest tipus de productes, per exemple?
Com veureu, hi ha molts beneficis. Per començar, si triem productes fets en el nostre entorn més proper, que de fet el producte de proximitat és precisament això, comprar en el nostre entorn més proper, el primer que fem és reforçar l'economia local. I, a més, ajudem a reduir la contaminació que produeix el transport, sobretot de productes de zones molt allunyades. Un dels impactes més importants que tenim en el canvi és precisament el transport. Per tant, també evitem que hi hagi la contaminació que produeix aquest tipus de transport. A més, fer un consum responsable, més sostenible mediambientalment, contribuem també al creixement i al desenvolupament del nostre país. És un element que també cal tenir en compte. A més, si fem consum de proximitat, podem tenir un coneixement més directe de la procedència dels productes. I, per tant, consumim d'una manera molt més segura i de més qualitat. Són elements que afegeixen valor a l'hora de consumir i que moltes vegades potser no tenim en compte i que cal tenir en compte a l'hora també de consumir. Es pot consumir responsablement.
I tant.
També ajudem, fixa't, també ajudem al manteniment de les petites explotacions familiars. Per tant, contribuïm també a l'economia local. I finalment, altra manera també de favorir l'economia local és que conservem les espècies agroalimentàries autòctones. Com podeu veure, hi ha molts beneficis si consumim productes de proximitat.
Però també ens mencionava abans aquells productes de comerç just, i potser alguns dels oients desconeixen quina és aquesta opció. Què és exactament o de què parlem quan estem parlant de comerç just?
Mira, el comerç just és una forma alternativa de comerç que basa la seva producció, distribució i comercialització, o sigui, els tres factors, producció, distribució i comercialització, dels productes amb uns criteris ètics i mediambientals. I per això, normalment, aquests productes sempre porten un segell internacional que els identifica. Els productes de comerç just ja porten aquest segell, val? I vol dir producció, distribució i comercialització amb criteris ètics i mediambientals. L'objectiu d'aquest comerç és contribuir al desenvolupament sostenible de l'economia de països més pobres, perquè les relacions entre aquests països i els països rics siguin molt més equitatives. Per tant, fem comerç just, però també equitatiu i solidari. A grans trets, podríem dir que la producció de comerç just, què et garanteix? Doncs et garanteix un preu just, que aquest preu just et permet cobrir els costos de producció i les necessitats de les persones que el fabriquen.
Per tant, allò que val, allò que és.
Exacte. A més, et garanteix unes condicions laborals dignes. La producció d'aquests productes de qualitat, aquesta producció és sense la intervenció d'intermediaris i d'especuladors. Per què? Perquè ja hem dit que producció, distribució i comercialització van de la mà, van tots juntets. A més, la protecció dels drets humans i la lluita contra l'explotació infantil. Hi ha una reinversió dels beneficis en la mateixa comunitat productora i, finalment, també es garanteix un respecte al medi ambient. Tots aquests elements són el que garanteixen o el que nosaltres denominem comerç just.
Sí que és cert que un altre aspecte que destacava és la importància de contribuir a un Nadal, com deia, més sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Què ens pot aconsellar en aquest sentit? És a dir, com ho fem nosaltres,
doncs,
això?
Joan, tots i totes podem contribuir de moltes maneres i si hi pensem veurem que és molt fàcil. I posar aquest granet de sorra amb campanya de Nadal, però també amb tot el que s'està parlant del canvi climàtic, és important que fem un minut de reflexió sobre aquest tema. Uh-huh. Doncs, i de reflexió, i com podem contribuir-hi.
I tant.
Per exemple, podem comprar productes amb segells oficials de qualitat ambiental. Això és senzill. Hi ha productes que ja queden especificats que garanteixen, es garanteix amb la compra d'aquests productes la qualitat ambiental.
N'hi ha, perquè dic que normalment això no ho sabem, no som conscients.
No ho sabem i cada cop n'hi ha més. Per tant, uh-huh. és qüestió d'estar amatents, no? Si comprem electrodomèstics, uh-huh. doncs tan fàcil com fixar-nos en l'etiquetatge energètic i escollir-los a la classe A. Recordem, els de classe A són aquells que d'aquells electrodomèstics de categoria més eficient. Per tant, com que són de categoria més eficient, el que fem és un consum energètic més baix. Per tant, ja contribuïm tots plegats a lluitar contra el canvi climàtic. Uh-huh. Utilitzem piles recargables. També és important quan per les joguines o per aquells aparells electrodomèstics que precisen piles. Doncs si han de ser piles, intentem que siguin recargables. A més, si comprem un arbre de Nadal, el qui encara no hagi comprat l'arbre de Nadal, ens hem d'assegurar de que aquest arbre prové d'un viver o d'una plantació controlada i que després es pugui replantar, que això també és important. Sí. És una manera també de contribuir i és molt fàcil. Finalment, sempre que sigui possible, evitem, i això és important, evitem els embolcalls innecessaris o reciclem-los. Quan parlem d'evitem embolcalls innecessaris, ens estem referint al plàstic. Uh-huh. Val? Quan no sigui possible, doncs llavors intentem reciclar-lo. De quina manera? Pues depositant-los als contenidors corresponents. O sigui, tot això contribuïm doncs, amb un Nadal molt més solidari i sostenible.
Mira, a poc s'està posant de moda allò de fer d'empaperar els regals amb paper de diari.
De diari, clar. És entrar xulo, en aquesta cultura. I finalment, i molt important, com que l'època de Nadal també és època de demanar joguines als Reis,
i tant.
No? I el cagatió o el Pare Noel, doncs pensem que les joguines fabricades amb materials renovables, és a dir, fusta o cartró, són preferibles, perquè normalment aquests materials tenen un impacte ambiental més baix que aquells que es fan amb materials sintètics o plàstics, per exemple. És a dir, entre l'opció d'una joguina de plàstic a una de fusta i cartró, optem per la de fusta i cartró. Mm.
Ara que parlaves de les joguines que ens portaran els Reis, els petits de casa, la compra de joguines és segurament una de les despeses principals per les famílies en les dates nadalenques, per allò d'ajudar els Reis, ajudar el Pare Noel. Eh? Mm. Què hem de tenir en compte a l'hora de comprar joguines?
Mira, en relació al tema de les joguines, precisament, sí que us volia comentar que la setmana passada vam presentar una campanya específica, la nostra campanya específica de Nadal, que sempre fem l'Agència Catalana del Consum, però aquest any l'hem presentat conjuntament amb l'Institut Català de les Dones. Uh-huh. Precisament, ho hem fet junts perquè el nostre objectiu és també fomentar la compra de joguines, a part de fomentar la compra de joguines segures, que això és la campanya del que fem habitualment l'Agència Catalana del Consum, però a més aquest any hem afegit també segures i lliures de sexisme i violència. És a dir, són valors que hem d'afegir en campanyes, en la compra de joguines, en campanya de Nadal. Per això l'eslògan de la campanya s'anomena Reflexiona, sobre el paper de la joguina. Nosaltres no volem imposar res, però sí que hem de sensibilitzar i, per tant, que tots plegats reflexionem a l'hora de comprar una joguina. Perquè, precisament, és el que he dit, volem que tots els consumidors i consumidores facin un consum responsable i reflexiu. Què significa això? Què implica? Doncs que abans de comprar hem de tenir en compte molts aspectes que van més enllà del preu o de les característiques del producte. Fins ara sempre parlàvem de preu, de la seguretat, evidentment l'hem de garantir, però a més aquest any el que també volem és afegir doncs, aquests valors no sexistes i que no fomentin la violència en els nens i nenes. En el cas concret de les joguines, hem de reflexionar sobre el paper que té cada joguina i sobre els valors que transmet. Perquè les joguines tenen, nosaltres entenem que les joguines tenen un paper molt important en la construcció de la identitat dels petits. I per aquest motiu convé parlar amb ells i indagar una mica el perquè de la seva elecció. I això correspon als pares i a les mares, o als familiars, o als, no? I tenint en compte que les seves preferències són importants, el que intentem és que no comprem regals que ens demanin sense valorar quin valor és més idoni o no. De fet, la campanya va cap aquí. Consell, dialoguem amb ells per ajudar-los a tenir una visió més crítica de, i que no es limiti a demanar allò que veuen a la televisió o en una campanya de publicitat. Això és important, és un missatge que vull transmetre a portes de Nadal. I per descomptat, això sí, a l'hora de triar joguines, el més important és que siguin segures. Una cosa no treu
l'altra.
Ara parlava de valors, però, evidentment, a l'hora de comprar una joguina, important que siguin segures. Per tant, consells, comprem-les en establiments d'especialitzats i de confiança. Revisem molt bé l'etiquetatge i comprovar que tinguin les dades mínimes obligatòries que han d'aparèixer i regulades a la Unió Europea. La seguretat de la joguina és importantíssima i per això l'etiquetatge és molt important, que és perquè a través de l'etiquetatge tu tens tota la informació que cal saber per saber si aquella joguina és segura o no.
Sí, perquè cada any surt a les notícies després allò d'aquella joguina que li ha fet mal a un nadó.
Aquella joguina que ha intoxicat o que porta peces petites que es poden empassar, i per tant és important que en l'etiqueta posi la marca que és CE, que significa que compleix les exigències mínimes de seguretat establertes per la Unió Europea, o, evidentment, és molt important el nom i la marca del producte, que sembla una tonteria, però moltes joguines es venen i no tenen nom ni marca. També les dades del fabricant, perquè, clar, si vols fer una reclamació, has de saber també les dades del fabricant o de l'importador. I, molt important, les instruccions. Per què? Perquè dins de les instruccions també hi ha les advertències d'ús i les restriccions d'edat. No totes les joguines serveixen per les mateixes edats. Hi ha joguines que només es poden comprar per l'edat que correspon, ni abans no abans, perquè sí que pot crear inseguretat. O sigui, tots aquells consells que garanteixin la seguretat de la joguina els hem de trobar en l'etiquetatge del producte.
Ara em deia, tots aquells consells bàsics, la marca CE, el nom i la marca, les dades del fabricant, ens deia també les instruccions, i han d'aparèixer totes,
totes,
eh?
Totes.
No allò de, no, totes. És que com que en té dues, segur que és una joguina segura. No, totes.
Totes. És molt important el que he comentat, marca CE, nom el nom i la marca del producte, les dades del fabricant i, sobretot, les advertències d'ús i les restriccions d'edat. Sí. Hi ha joguines que posen de 0 a 3 mesos, per exemple, altres de 3 mesos a un any. Tu no pots comprar joguines d'edat superior per nens o nenes de menys edat. Perquè és una de les maneres de garantir la seguretat dels nens i les nenes. Cada edat té la seva joguina.
En el cas concret de les joguines i dels regals en general, és molt important que en el moment de fer la compra ens informem molt bé de la política de canvis en l'establiment.
Sí, fas bé en comentar aquest tema perquè hem de recordar que les compres presencials, per nosaltres les compres presencials són les compres en una botiga o en un establiment, les físiques, val? Els establiments no tenen l'obligació d'acceptar canvis o devolucions. O sigui, el Codi de Consum diu que no és obligatori. Ara bé, aquells establiments o aquelles botigues que anuncien, que accepten canvis o devolucions com un gest d'amabilitat o de fidelització, llavors sí que han d'informar de com s'exercirà aquesta política de canvis. Què vull dir? Doncs, si en una botiga s'accepten canvis o devolucions, també t'ha d'informar si accepta devolucions o només canvis. Si retornen els diners o et fan un val. I en el cas que et facin un val, aquest també t'han d'informar si aquest val té caducitat o té alguna limitació. Perquè més d'un s'haurà trobat que té un val, no l'usa fins al cap de 3 mesos, i quan va utilitzar, diu, no, aquest val ja no és vàlid, perquè era per període de Nadal. Doncs això t'han d'informar, ha de quedar escrit. Tu tens dret a tenir aquesta informació. Uh-huh. Això en el cas de les compres presencials. O sigui, en primer lloc, no és obligatori, i en el cas de que un establiment o accepti fer canvis d'evolucions, també t'han d'informar les condicions d'aquests canvis, aquestes devolucions. Ara bé, en el cas de les compres a distància, que cada cop se'n fan més, que és les del correu, el comerç electrònic, compres per internet, per exemple, o compres per telèfon. En aquest cas, tenim 14 dies per retornar el producte sense cap justificació. És a dir, des que tu reps el producte, tens 14 dies per dir, el retorno. I et retornen els diners.
Déu-n'hi-do.
Val? O sigui, aquesta és la diferència entre la compra presencial i la compra a distància. Però, com tota la vida, hi ha excepcions.
Sempre.
Sempre n'hi ha. És a dir, quan no tens dret a retornar el producte sense cap justificació dins dels 14 dies, doncs, amb productes personalitzats o fets a mida, clar, si et fan un producte per tu, ja no el pots retornar, perquè tu has demanat aquest producte amb una samarreta amb el teu nom i la teva cara, per exemple. O els que es fagin malbé amb molta rapidesa, els peribles, no?, que diem, o aquells que no es puguin tornar a vendre per qüestions d'higiene. El cas, per exemple, també dels CDs que has despresentat. Un cop aquests ja no es poden retornar. I, finalment, tampoc es poden retornar, i aquí cal que en tinguem tots coneixement, les entrades per espectacles, perquè per èpoques nadalenques doncs s'acostumen al teatre i espectacles en general. O sigui, aquests, no, un cop la compres, no pots retornar-los. Les reserves d'hotel o els bitllets de transport. Però, a excepció d'aquests que he comentat, la regla general és que tenim tots 14 dies per retornar el producte sense cap justificació, sempre i quan la compra s'hagi fet a distància.
Fer èmfasi en aquesta devolució a distància, que tenim aquests 14 dies per retornar, i depèn de l'establiment de com fer-ho i de si fer-ho o no a la botiga, no? Això passa igual si allò que compro me n'adono casa que és defectuós?
En el cas de que sigui defectuós, evidentment tens dret a retornar-ho. Jo, aquestes regles operen quan el producte, evidentment,
si el
té la qualitat.
No m'agrada, diguem-ne.
Exacte. Quan un producte és defectuós, evidentment ho pots retornar. Perquè, a més, molts productes tenen garantia. I, per tant, aquests consells és quan el producte té la qualitat estimada i la que hauria de ser. Quan és defectuós, evidentment, en un electrodomèstic, per exemple, si és defectuós, com que tens una garantia, la garantia et cobreix el defecte. Llavors, en funció de la garantia, o te'n donen un de nou, que és l'obligació, o en el cas de que no es pugui, que sigui impossible arreglar, t'haurien de tornar els diners. Primer, la primera opció és que te'n donin un de nou. Bé, la primera opció és que te'l puguin arreglar. Si no, t'ho poden arreglar, un de nou. I si no és possible, llavors has de tornar els diners, en el cas de que siguin defectuosos.
Abans d'acabar, però, sí que voldria parlar d'una qüestió que, malauradament, és habitual en les dates nadalenques. Estem parlant del malbaratament d'aliments.
Sí, molt important.
Què podem fer per reduir-lo?
Molt important. No només amb dates nadalenques, el tema del malbaratament hauria de ser-hi sempre, però sobretot per Nadal, perquè són dies on fem molts àpats, i llavors cal tenir en compte que tots plegats, tots i totes, podem fer una compra, com hem dit, molt més responsable i evitar també el malbaratament d'aliments, no? Què podem fer? Doncs, per exemple, el primer de tot, fer un consum responsable. I tu em diràs, bueno, què vols dir amb això, consum responsable, malbaratament? Molt fàcil. comprem quantitats adequades. Què vol dir? Evitem aquelles ofertes que ens incitin a comprar més quantitat i que després no ho fa servir. I on van? A la brossa.
I com moltes vegades posar dos per un i ho ha fet perquè és dos per un, però...
Exacte. I no ho pots conservar. I no ho pots conservar. Doncs va a la brossa. Mm-hmm. Per tant, quantitats adequades. També és important que els aliments que comprem tinguin dates de consum suficientment llargues. Clar, si el 2x1 té una data de caducitat molt curta i no tens temps de consumir-ho, és quan van a la... Si la data de caducitat és llarga, sí que ho pots conservar. Per tant, també un altre consell. Dates de consum suficientment llargues, quan sigui possible. Evidentment, el peix, la carn, no, però altres productes és possible. Per això és important també conèixer la diferència entre data de consum preferent i data de caducitat. Hi ha una diferència entre un concepte i l'altre. Mm-hmm. I a l'hora de comprar també hem de tenir clar què significa una i què significa l'altra.
Quina és aquesta diferència?
Doncs mira, la data de consum preferent indica fins a quina data l'aliment té la qualitat esperada. Qualitat. Mm-hmm. Per tant, què vol dir? Que passada aquella data tu pots consumir aquell producte, però la qualitat no serà la mateixa.
No et farà mal?
Però no tindrà la mateixa qualitat.
Val?
En canvi, la data de caducitat ens indica fins a quina data l'aliment es pot consumir alerta, amb seguretat. Si en la primera tu pots consumir, no hi ha cap problema de seguretat, senzillament que la força de les característiques d'aquell aliment potser ja no les tenen, ja no ho té. En el cas de la data de caducitat, passat aquesta data és aconsellable no consumir perquè no t'assegura la seguretat de l'aliment. És a dir, pot produir descomposicions o al·lèrgies, o sigui, estem parlant de seguretat. Generalment, la data de caducitat la trobem amb aliments que es fan malbé molt ràpidament. La llet fresca. La llet fresca té data de caducitat. Si tu la consumeixes després d'aquella data...
Et farà mal.
Et farà mal. En canvi, la llet que no és fresca, que va amb tàper, allà envasada, amb un bric, hi ha data de preferent. Passada aquella data no tindrà la segura la qualitat, però no es posarà en joc la teva seguretat alimentària. No? O sigui, és important. Altres consells també que podem donar per evitar el malbaratament de menjar. Planificar els àpats i ajustem les reaccions a les persones que serem. El que dèiem de la compra, fer la llista de la compra, doncs, el cas dels àpats, planifiquem quanta gent vindrà i quins àpats farem, perquè això ens ajudarà a ser a comprar sense evitar el malbaratament. També que tinguem en compte les indicacions de conservació dels aliments, això que he comentat. Ordenem una cosa molt tonta, però que serveix. Uh-huh. Ordenem els aliments a la nevera o al rebost segons la data de caducitat, de tal manera que els primers que tinguis és perquè caduquen abans i els que tens després és que... No?
Bona aquesta,
és dir, és molt, molt, molt senzill.
No hi caiem sovint.
No hi caiem, no? Reaprofitem les sobres, en el nostre cas, com que tenim Sant Esteve, doncs ens ajuda, però no solament fem canelons, podem fer croquetes i podem fer moltes altres
coses. I si no, dijous no? Paella.
Exacte. I finalment, també un consell, congelem els aliments amb dates de caducitat properes que no hàgim de fer servir. És a dir, si hi ha una data de caducitat que està a tocar, congelem. No esperem que passi la data i tirem a les escombraries.
Ens queda minut i mig per arribar a les 10 i tampoc volia... Fujo una mica d'estudi a tot plegat, eh? Tampoc volia acomiadar-me de la directora de l'Agència Catalana del Consum sense abans comentar-li una notícia que llegia res fa molt poquet, eh? I és... ja se n'havia parlat d'això. Aquells establiments, aquelles botigues que volen cobrar per provar-se les coses, perquè resulta que hi ha molta gent que va a provar-se les coses i després ho compra per internet. Què li sembla aquesta mesura?
Mira, Bona pregunta.
Pots dir, Joan, això és un compromís, eh? T'ho responc el proper dia.
No. Bona pregunta. El que tenim, Joan, el que està clar és que ens estem trobant, evidentment, davant d'una nova manera de consumir. Mm-hmm. I això és així. És a dir, el que fèiem fa 10 anys, les noves tecnologies i el comerç electrònic estan impactant i, per tant, estan fent canviar les nostres maneres de consumir. Això què ens obliga? Va bé la pregunta. Doncs des de l'Agència Catalana del Consum, a part de fer els estudis que de noves tendències de consum, a adaptar la normativa actual en aquestes noves maneres de consumir per poder donar resposta segura a la teva pregunta.
Segur, segur que en seguim parlant. Beta Bat, directora de l'Agència Catalana del Consum, un plaer, com sempre.
Un plaer, Joan. Adéu.
Nosaltres, que hi tornem demà a les 8 del matí, no s'ho perdin perquè arriba a Ràdio Estel la Fórmula Lesan amb l'equip de l'Albert Lesan. Nosaltres, que hi tornem, com dèiem, demà a les 8 del matí, no t'ho perdis. Adéu-siau.